ja està un 25 de novembre, podem compartir i parlar d'aquest tema, un dia com avui, que serà per a totes vosaltres, doncs, un dia que intentem que sigui un dia de denúncia, de reflexió, però sobretot de presència i de lluita contra aquest fenomen de les violències masclistes. Bé, com veureu, jo he posat en el títol violències masclistes perquè del que parlarem avui és d'una cosa una miqueta més restringida. Del que us proposo parlar és, diríem, d'un dels fenòmens de les violències masclistes, que seria les violències contra les dones en les relacions de parella. Allò que la legislació espanyola, molt erròniament, però jo ho he posat aquí, ja d'entrada perquè seria la primera paradoxa, ha anomenat violència de gènere, però en realitat el concepte de violències de gènere seria, diríem, sinònim del que violències masclistes i inclouria moltes més expressions d'aquesta violència. Però bé, jo del que us proposo parlar avui, reflexionar, és d'alguna manera d'una cosa de banca. A més, avui molts diaris parlaven, ha sortit segurament informacions que us he llegit en els diaris o que us he dit a la ràdio i a la televisió, i us proposava reflexionar sobre les polítiques públiques que específicament s'estan fent, no només a Catalunya, perquè això sí que hem de tenir present que forma part d'una política més àmplia, que és la, diríem, la dissenyada des de l'estat espanyol, i ara us explicaré per què, i veure, diríem, què està passant, on estem, quins problemes tenim i quina és la situació. Llavors, per reflexionar sobre això, ho podríem fer de moltes formes, ho podríem fer senzillament explicant, diríem, la llei, però avui en dia la forma de reflexionar sobre el dret més seriosa no és només, diríem, llegint-nos les lleis o coneixent les lleis, sinó sapiguent com funciona. És a dir, allò que nosaltres anomenem fer una reflexió sociojurídica, és a dir, una reflexió sobre com s'està aplicant el dret, quins efectes està tenint el dret. Llavors, per veure els efectes del dret, els juristes hem d'utilitzar tècniques, diríem, que no són estrictament jurídiques. I llavors jo, per tant, acudiré a la meva exposició a dos informes, i fins i tot a tres, però sobretot a dos, que s'han publicat fa relativament poc, o fa un any, i l'altre és de fa uns mesos, sobre el que està succeint, sobretot en l'àmbit de la justícia. Però també acudiré a una altra font. I l'altra font té a veure amb aquesta recerca que us explico, bueno, no exactament amb aquesta, sinó amb una altra recerca que estem fent des del grup Antígona, que és una recerca que pretén d'alguna manera entendre com les dones es dirigeixen al sistema de justícia, quines són les demandes que plantegen en els casos de violència en l'àmbit de la parella i quina resposta està donant aquest sistema, quines respostes està oferint aquest sistema a les dones. Per tant, d'alguna manera contrastarem el que diuen les nostres lleis que estan fent amb alguns resultats i farem algunes reflexions. Bé, llavors, per fer això, ho dic per si alguna després ho vol mirar més en els temps, jo utilitzaré molt un informe de l'Observatori Estatal de Violències sobre la Mujer de l'any 2009 i després utilitzaré molt algunes estadístiques del Consell General del Poder Judicial, que són públiques, que estan penjades a la seva pàgina web, o sigui, són dades que es poden consultar. Bé, la primera cosa que les dades sempre intenten mostrar és el que podríem dir aquest tema famós de les violències visibles i invisibles, perquè més que la violència, diríem, és invisible, podríem dir que la invisibilitzem. Llavors, aquí us he començat a posar una cita en aquest estudi que estem fent, que és un estudi sobre com estan funcionant, diríem, els jutjats. Estem fent entrevistes a dones que patim violència, farem també, buidarem expedients judicials, farem també un treball d'observació als jutjats i també entrevistarem operadors jurídics i socials. Bé, doncs, les entrevistes a les dones, que les tenim pràcticament acabades, han estat molt interessants i, per exemple, una de les dones que hem entrevistat, com veuen, en aquest cas és una dona d'aquí, estem fent entrevistes a Madrid i a Barcelona, però en aquest cas és una dona d'aquí a Barcelona, em sembla que es pot llegir, no? Es llegeix amb el tipus de lletra? Des de darrere, si no hi deixo? Però doncs aquí tenim una mica l'explicació de com aquesta dona se n'adona del seu procés de, diríem, de patiment de la violència i del que ella diu com ella havia excusat, havia normalitzat la violència. Aquesta dona havia patit, sobretot, violència psicològica. Llavors ens explica la dificultat d'identificar, òbviament ella havia patit això i sabia que era un mal per ella, però la dificultat d'elaborar tot això i a més d'identificar tot això amb un dany, amb un mal del que es pot parlar en públic i contra el qual es pot fer quelcom. Llavors, la primera dificultat, podríem dir, en aquesta visibilització i invisibilització i que té a veure amb les nostres polítiques públiques, és que en general, i malgrat que les nostres lleis i les nostres polítiques públiques ens diuen que no és només violència, la violència física i la violència psíquica, quan ens anem al funcionament dels jutjats, i aquí us podria parlar de les sentències, però segurament si tenim a la sala alguns professionals també ho sabran, resulta molt, molt difícil portar als judicis casos de violència psicològica. I encara resulta més difícil sortir amb una sentència condemnatòria en casos de violència psicològica. Per tant, quan les dones estan dient que els costa, això que diu ella, jo normalitzava aquesta violència, l'excusava, no estem veient senzillament una reacció psicològica, que això ens podria parlar potser molt més d'endreça, sinó que estem veient de com ella interioritza allò que un sistema institucional, allò que el sistema, el missatge que el sistema està donant a les dones, que és el de compte, perquè en realitat la violència psicològica no és tractada per aquest sistema de la mateixa manera que la violència física. I mentre que la violència física és més fàcilment identificable i molt més fàcilment entregable en tot el circuit, per exemple, sobretot a la justícia, amb la violència psicològica en tenim moltíssimes dificultats. Un segon problema d'aquesta línia és el que podríem dir el cànon de la violència, allò que he anomenat jo el cànon de la violència. És a dir, clar, si mirem els mitjans de comunicació, la imatge que ens donen els mitjans de comunicació de la violència, doncs, bueno, les notícies que quan es parla de violència en els mitjans de comunicació, bàsicament, es parla de dones mortes i es parla de violències molt, molt greus, que estadísticament són, podríem dir, molt importants, estem parlant de violències molt greus, però que comparades amb tot el curs de la violència són un tant per cent molt petita. Què vull dir amb això? Vull dir que, clar, quan una dona de nou està patint violència psicològica i ella intenta veure què li està passant a ella, clar, és difícil que es pugui reconèixer en campanyes que presenten el que serien les conseqüències o les característiques de grans violències. I diu, home, doncs jo no estic tan malament, això a mi no em passa, vull dir, el meu no és tan greu. Clar, i aquí tenim una altra dona, Marta, també d'aquí a Barcelona, que es diu, bueno, totes aquestes entrevistes, parèntesis, s'han fet els últims 2 o 3 mesos, vull dir, no són de fa 10 anys, són de fa 2 o 3 mesos, i si ara us llegís el perfil d'aquestes dones, doncs tenim estudiants de doctorat, dones de 20 anys, de 30, de 40, dones amb professions més tècniques, més socials, de tot, treballadores, vull dir, perfils molt diversos. Diu, delicte? No, no vaig pensar mai, en el fons ara penso que sí, no ho sé encara, està al límit. I violència, la paraula és molt forta, llavors no, en aquell moment, evidentment no. Jo creia que era un patró de conducta cultural i ja està, però violència no. En el fons no dic que hi hagi hagut diverses violències. Si ho veieu, sembla molt contradictori. Aquesta dona, per exemple, té un nivell cultural alt. O sigui, el seu problema per identificar la violència, podríem dir, no és un problema que no tingui un nivell, diríem, universitari alt. És el problema que el missatge que culturalment, amb això ja parlava, hem transmès del que és la violència és un missatge molt ambigu. I encara que, teòricament, en les polítiques públiques aquesta violència psicològica es reconeix com a tal, doncs resulta que després aquest missatge no és tan clar i moltes dones, ho dic fins i tot d'un nivell cultural elevat, doncs tenen dificultats per reconèixer això. Bé, aquí també tenim un altre exemple, en aquest cas la Rosa, i que ens explica, diríem, una miqueta més tot aquest procés. Aquesta no la llegiré. Bé, clar, tot això, a més, podríem dir, està adobat amb altres dificultats. Clar, en l'àmbit de la justícia, els casos de violència amb la relació de parella, també, a més, hi ha altres cànons, és a dir, la justícia, els tribunals, d'alguna manera, tenen també alguns estereotips. Un dels estereotips és que aquesta violència es produeix durant la relació de parella. Bé, això sabem que no és cert, i totes les persones que treballen en aquest tema saben que no és cert. I la violència també es produeix quan es trenca la relació de parella, i aquí, per exemple, ho veieu, el que està en blau més fosc, són els casos, en aquest cas sí que són casos de mort, però l'indicador de mort és una miqueta com si voleu, la punta de l'iceberg, que indica tendències que són més generals, bueno, doncs ho podeu veure molt fàcilment. Una cinquena part, un 20% d'aquests casos, altres anys, vull dir, pràcticament és violència amb l'exparella. Per tant, el cànon de que aquesta violència es produeix, l'estereotip de que es produeix en la relació parella, no és cert. La violència moltes vegades continua després de la relació parella o s'enfatitza justament en el trencament d'aquesta relació de parella. Bueno, aquí es posa relació, aquí teniu dos gràfics que posen en relació la relació, el vincle de parella i el fet de denunciar o no denunciar, perquè podríem pensar, bueno, potser les dones que denuncien són ja les que han trencat la relació per elles, és més fàcil. Bueno, doncs ara aquí tenim en blau fosc de nou les exparelles i teniu els casos en la segona part en els que no s'havien denunciat i van morir. És a dir, també moltes dones que ja han trencat la relació de parella moren i per tant estem parlant de que sense haver denunciat i per tant fins i tot el tema de trencar el vincle en relació a parella no garanteix que aquestes dones puguin denunciar. Per tant, estem davant d'un problema molt complex. Bueno, aquí tenim un altre testimoni d'una altra dona, en aquest cas és una dona a Madrid, i li preguntem si, no, si continua el seu agressor després de la separació exercint violència. També és una dona d'un nivell cultural alt. Hem intentat entrevistar-hi amb nivells culturals diversos, però ens interessen les dones també a nivell cultural alt per trencar alguns estereotips sobre aquest tema. Jo deia, de moment no. A no ser que, bueno, lo que me dice la psicóloga es que, bueno, que te esté llamando cada 2x3 o 15 días en marzo, que me llamaba 15 días al día, diciéndome, ¿dónde está el niño? ¿Por qué? ¿Qué le estaba haciendo esto? Porque durante 15 días, llamándome 15 veces, bueno, supongo que también se puede considerar maltrato. Sí, o sigui, no ho té clar. Òbviament això és una persecució, és un assetjament, és violència psicològica, que estiguin trucant, imagineu, busqui 15 cops al dia, que li estàs fent al nen, on està, o sigui, és a dir, quan ja s'han separat, en aquest cas, era una dona que s'havia separat, evidentment, és un cas clar d'assetjament, i ella no ho té clar. I no ho té clar, com dic, perquè el sistema també li està donant aquesta imatge. El que sabem de les dades ja són moltes coses, i un altre cano, que també diríem, els tribunals moltes vegades encara mantenen aquesta idea, quan es parla amb els operadors jurídics, és que aquest és un problema de dones grans. Bé, les estadístiques ens diuen una altra cosa. Aquí ho teniu, teniu l'afectació de, en aquest cas són dones, les dones que van morir, quins estats tenien, si havien o no denunciat. En blau més fosc estan les dones que no havien denunciat. I com veieu, això ja ho dic. Com moltes ho sabeu, la franja d'edat en què estan morint més dones és entre 20 i 40 anys, és a dir, dones joves. També un altre dels estereotips o dels cànons amb el tema de les estrangeres nacionals i dones migrants. Aquí podríem pensar, sabeu que a les estadístiques judicials els números de dones migrants que estan afectades per la violència surten disparats. Això no vol dir necessàriament que les dones migrants estiguin patint més violència, però vol dir que, per diverses raons, després ho podeu comentar, estan acudint més a la justícia que les espanyoles, o potser en alguns casos estan patint més violència. Però hi ha una dada molt interessant. D'aquestes dones que van morir, també podríem pensar, bueno, les estrangeres van denunciar, no havien denunciat, hi ha una cosa molt interessant, en tants percents, les estrangeres havien denunciat més que les espanyoles. O sigui, és a dir, aquí hi ha molts elements que d'alguna manera també trenquen aquests cànons o aquests estereotips sobre el que pensem de com estan actuant les dones. Bé, clar, el problema ara mateix és, diríem, les raons de la denúncia o no la denúncia. Jo us diria que potser li estem donant massa importància, perquè en el fons el problema no és si les dones denuncien o no, sinó el problema és com les protegim, denunciïn o no denunciïn. És a dir, el que ens ha de preocupar no és si denuncien o no, perquè la denúncia té a veure amb molts elements que està valorant la dona, i el que ens hauria de preocupar és com la protegim independentment que hagi denunciat o no l'hagi denunciat. Suposo que sabeu, per exemple, que algunes comunitats autònomes, com Catalunya, s'han preocupat molt especialment d'aquest tema, donat que la llei del 2004, la llei contra la violència de gènere, facilitava, diríem, moltes intervencions, però només a partir de que la dona denunciava i que hi havia una ordre de protecció. I la legislació catalana, aquesta llei catalana, aquesta legislació per erradicar la violència masclista, però també, per exemple, la llei de Galícia o lleis d'Andalusia o altres comunitats autònomes, han trencat una mica aquesta dinàmica i possibiliten oferir, no tots, és a dir, no tots, els drets, però sí una bona part dels drets i les garanties a les dones que no denuncien. I dic no tots, perquè sí que fins i tot en la llei catalana l'accés a alguns d'aquests drets queda limitat i encara es vincula a la presentació d'una ordre de protecció de denúncia. Però, com dic, ara mateix sembla que el debat s'està centrant molt, ja dic, sobretot perquè agafem com una dada molt relevant aquesta xifra de dones mortes i que la major part d'elles no han denunciat, s'està centrant molt en entendre per què les dones denuncien o no. I com us torno a repetir, jo crec que aquí hauríem d'intentar pensar com podem intervenir denunciant o no les dones. Fixeu-vos que també, i aquí podríem dir una altra de les paradoxes, les dinàmiques institucionals arrosseguen el discurs. Què vull dir? Vull dir que la gran part de la intervenció institucional en aquests moments està presidida per la intervenció jurídica, pel paper dels tribunals. Llavors això ens fa pensar, erròniament, que la intervenció contra la violència es fa des dels tribunals. I això és mentida. O sigui, la política pública contra la violència en l'àmbit de la relació de parella té moltes potes, té la pota educativa, té la pota sanitària, té moltíssimes potes. Però, molt erròniament, s'està plantejant el problema com si tot depengués del que ha de fer o no fer la justícia. És a dir, com si millorar aquests mecanismes de justícia incidiran en la violència. Llavors això us podria dir que és un raonament causa-efecte erroni. O sigui, hi ha altres molts temes socials en els quals no ens plantegem que per incidir en el problema social la solució que aporten els tribunals de justícia incideix en l'arrel del problema social. I us posaré un exemple, si voleu, molt bàsic. A ningú se li acudeix pensar que el problema de les toxicodependències està en funció del que es faci en els jutjats en relació a la persecució dels delictes de tràfic de drogues. És a dir, els experts ja saben que treballar amb el tema dels consums i dependències de substàncies no legals no s'incideix, diríem, no hi ha una relació causa-efecte, és a dir, perquè pugin les penes, per exemple, als jutjats, no vol dir que hi haurà menys consums, etcètera, etcètera. És a dir, que l'atenció que es dona als usuaris de substàncies il·lícites, sí, no és una cosa, en l'àmbit de l'educació que es fa en aquest tema, i una altra cosa és, diríem, el tractament que es fa en els jutjats penals. En aquest tema, jo d'entrada us diria que estem fent una connexió causa-efecte que no és correcta. Com si el fet que millorés el funcionament de la justícia podria ajudar a erradicar millor la violència de gènere en l'àmbit de la parella. I aquesta és una relació causa-efecte que no és correcta. O sigui, el paper que té la justícia és un paper d'aturar la violència. És un paper, podríem dir, d'intervenció en els moments de crisi i és, en tot cas, un paper envers la víctima de possible reparació del dany, de possible, perquè moltes vegades ni tan sols això, i us dic com a molt. Però pensar que això que estem fent a l'àmbit dels tribunals incidirà en l'àmbit que podríem dir de la prevenció és una relació causa-efecte que no estem fent en altres temes socials. És com si jo us digués, condemnar persones en l'àmbit penal per robatori o pel furt vol dir que arreglarem la pobresa. A més, diríem, Carles, ets idiota, no té res a veure, són coses diferents. Llavors, aquí és el mateix, una cosa és el paper que poden tenir els tribunals, que poden tenir un paper molt important, com us dic, des d'una perspectiva d'aturar la violència i de reparar el dany, i una altra cosa és que això tingui un paper preventiu. Són coses diferents. Aquí tenim un testimoni d'una altra dona, aquesta és una dona de Madrid, Anna, i ella intenta explicar una miqueta el tema de per què es denuncia o no es denuncia. I bé, encara que sembla una explicació, si voleu, molt barrejada, jo crec que té tots els elements importants per entendre aquí el que està passant. Jo ho supervivé, ja dic, a vegades l'amenaça, el miedo, també pot ser per moltes coses, per miedo, perquè s'amenaça i si tens hijos, pues aunque bien o mal es el padre de tus hijos y te ayuda. Y si le denuncias y él se va, se pierde y ya no vuelves a verlo nunca más. Y no tienes quien te ayude también, porque claro, es que hay muchas cosas cuando tienes hijos. Bé, és aquí. Aquí està la por, la por que potser a un increment de la violència, és a dir, que la denúncia incrementi la violència, la por a la situació en què es trobarà aquesta dona tant en relació a la família, que aquí sí que hi ha diferències, per exemple, sí que hem detectat canvis generacionals importants, això per exemple, hem de dir que hi ha coses que sí que s'estan veient canvis, per exemple, les festes que estem fent nosaltres tant de Madrid com a Barcelona, sí que veiem que és molt diferent el suport que les famílies estan donant a les dones joves i a les dones grans. Mentre que en el cas de dones grans, l'entorn social mostra molta incomprensió vers la denúncia, en el cas de dones joves tenen molt suport del seu entorn familiar, d'amics. Bé, després el tema econòmic, aquí surt claríssimament, i més enllà del tema econòmic, podríem dir tot el que implica la cura dels fills, és a dir, a partir de... És a dir, aquesta dona, jo plantejo, clar, després com es cuida d'aquests nens, com realitzaré la cura d'aquests nens, no és estrictament un tema econòmic. És a dir, que, clar, en aquest cas aquesta dona ens està dient que a l'hora de denunciar, no?, ella està valorant tant des de la violència en si mateixa fins a altres elements que podríem dir que tenen a veure amb el que seria la seva qualitat de vida. De nou aquí, clar, què és el que estem veient reflectit? Estem veient reflectit funcionaments del sistema. Per què aquesta dona ens està dient que té por de com menti la violència amb la denúncia? Perquè en el fons, aquí podríem dir, hi ha un coneixement implícit i és que no sempre el sistema aconsegueix que amb la denúncia la violència disminueixi. I això sí que és una cosa que ens hauria de preocupar. Mentre que jo us deia abans, clar, sí que va més enllà de les conclusions que podem treure fer aquesta relació causa-efecte entre el funcionament de la justícia i l'erradicació de la violència, sí que crec que una de les coses que ens hem de preocupar és en el cas de les dones que denuncien, per exemple, que continuïn morint o que tinguin por que la violència sí continuï augmentant, perquè això sí que és una funció que pot complir un sistema de justícia. Aquesta sí que és una funció que se li ha d'exigir, és a dir, que a partir del moment que la senyora denuncia, que aquella violència cessi, s'aturi i en cap cas augmenti. Per tant, aquí sí que tenim un problema molt greu i que hi ha una disfunció del nostre sistema de justícia, encara mancances en aquest sistema de justícia. El mateix respecte quan ella està plantejant aquesta angoixa respecte a la situació futura en què es trobarà. Després veurem algunes dades sobre els recursos, sobre l'utilització dels recursos i del suport que ens donen les lleis que tenim. Però el que sabem per molts indicadors qualitatius i quantitatius és que encara és molt insuficient. És a dir, aquesta dona quan està dient tinc por després de com cuidaré dels meus fills no és una por inconscient, no és una por irracional. Sabem que moltes dones després de passar per casos de violència i denunciar cauen a la pobresa o radicalment canvien la seva situació econòmica. Per tant, i això també és una responsabilitat de les polítiques públiques, aquí sí que podem dir que hi ha un problema de mal funcionament. De nou, no pot ser que dones que estiguin enfrontant aquesta violència hagin d'enfrontar, a més, temes com la pobresa, la mancança de recursos. Aquest sí que és un tema del que hem de responsabilitzar a les polítiques públiques. Bé, aquí també tenim un testimoni més sobre aquesta qüestió i, bé, claríssimament, aquest és el cas d'una dona que no la va denunciar. Tenia mucho miedo, de hecho nunca pensé denunciarlo, porque sé que si le denuncio me voy a matar. Pensaba que si le denunciaba me iba a matar, lo tengo muy claro, además hoy en día pienso que me hubiera matado. O sigui, fixeu-vos, clar, aquí les dones estan interioritzant el que saben, i no és, ja dic, una creença errònia, sinó que els mitjans de comunicació, la informació, les estadístiques ens ho estan mostrant. És a dir, denunciar no està garantint a les dones conservar la vida. I ho veiem abans en aquells gràfics de dones, és a dir, depèn dels anys, però aproximadament un 20%, un 30%, de dones que malgrat denunciar acaben morint. Bé, en definitiva, cognitiva, clar, salto aquí una cosa, una altra de les coses que també està succeint és que, com deia abans, estem posant un pes excessiu en el paper de la denúncia. I això ha conduït, de vegades, a preguntar-se si les dones que posen les denúncies després, per exemple, ratifiquen allò que anomenem ratifiquen, és a dir, quan van al judici declaren contra el seu marit, perquè quan hi ha una relació de parella, la legislació espanyola permet que la dona no declari contra el seu marit. Llavors, clar, en molts casos, i especialment de violències que tenen lloc en aquest àmbit de la parella, l'únic testimoni que hi ha, l'única prova, és el testimoni de la dona. Per tant, si la dona no declara contra el seu marit, no tenim la prova femenina. Bé, doncs, en els últims temps, clar, s'ha intentat analitzar què havia passat amb, amb les dones que havien denunciat. Com us deia, aquest és un tema que preocupa molt i realment jo crec que aquí sí que és una de les preocupacions en les que hem de profundir, és a dir, què passa amb les dones, què no està funcionant, perquè hi ha dones que denuncien i malgrat tot acaba morint. Bueno, doncs, si veiem, per exemple, el nombre de dones mortes en aquest estudi que us deia abans de l'any 2009, es va fer una miqueta, es va desglossar quina va ser la reacció que van tenir després de denunciar. I llavors hi ha coses molt interessants, perquè, per exemple, de les víctimes mortals, que eren 214, 60 havien denunciat. Llavors, quantes havien retirat la denúncia? Bueno, no és clar, quantes no s'havien ratificat? 6. O sigui, per tant, és a dir, és veritat que algunes dones no mantenen aquesta denúncia, però és un tant per cent petit. Fixeu-vos que la majoria, 59, van sol·licitar mesures de protecció. Elles eren conscients del risc que tenien. Sí? És a dir, moltes vegades diem que les dones no són conscients del risc. I, per exemple, hi ha tècnics que ens diuen bueno, no, nosaltres valorem millor el risc que elles. Mentida. 59 coneixien el risc que patien. Perdó, 54. D'aquestes 54, 50 van tenir mesura de protecció. D'aquestes 50 que van tenir la mesura de protecció, van renunciar a aquesta mesura 6. I el que és interessant, si aneu a baix de tot, és que tenim un altre problema, una vegada concedida la mesura de protecció, que segurament també això ho heu sentit, amb el que anomenem el quebrantament de les ordres de protecció, és a dir, tant quan l'agressor com quan la dona s'apropa, és a dir, què es troba. Pot ser perquè l'agressor trenca la protecció i s'apropa la dona, o pot ser perquè la dona vol continuar la relació amb l'agressor. Bueno, doncs, en quins casos s'havia produït aquest quebrantament de l'obra de protecció a l'obra de l'agressor? Amb el consentiment de la víctima s'havia produït en 15 casos i sense el consentiment de la víctima en 21. És a dir, va haver 20 casos en què les dones tenien mesures de protecció i, malgrat això, l'agressor es va apropar. I en molts d'aquests casos les va matar. És a dir, va ser quan es va apropar, quan les va matar. Malgrat. Per tant, aquí hi ha un tant per cent considerable de casos en els quals nosaltres estem dient a les dones us oferim una protecció, les dones pensen que la tenen, però en realitat no estan protegides. És a dir, aquí ja diríem una mostra molt clara del que jo us deia abans d'aquesta responsabilitat institucional. Els altres 15 casos, què passa? Clar, òbviament, encara que una dona hagi pogut valorar aquest risc que pateix, les dones que pateixen violència estan dintre tot un cercle de la violència, d'unes dinàmiques de la violència, dintre de les quals podríem dir que té lògica i coneixem què passa, que aquestes dones poden buscar tornar-se a trobar amb l'agressor dintre d'aquestes dinàmiques. Bé, en aquests casos, clar, el problema, podríem dir, no només el té la dona, no és culpa de la dona, no va morir perquè elles es van apropar a l'agressor. El problema és que aquestes dones no tenien tampoc la informació necessària per poder entendre i valorar el fenomen dintre del qual estaven passant, s'estaven situant aquells processos que elles estaven vivint. Si aquestes dones haguessin pogut tenir una informació que els hagués explicat que possiblement buscarien aquest contacte amb l'agressor, que això era lògic, però que això era perillós per elles, potser haguessin evitat aquest contacte. Bé, per tant, Ara, aquí veiem que gran part d'aquestes dones que presenten les denúncies i en els casos extremes acaben morint, tenim, per tant, una responsabilitat institucional, social col·lectiva, creu. Passa un altre tema. Bueno, què està passant? S'ha fet un tema, per si no anem mal de temps. Bueno, què està passant, com us deia abans, en els jutjats? O sigui, què està passant en els jutjats? En teoria, després de la llei del 2004, semblaria que el fet de tenir uns tribunals especialitzats per atendre aquest problema hauria resolt la situació. És a dir, l'any 2004, després de que es va fer aquesta nova llei, coneixeu, bueno, doncs moltes persones van pensar, com us estava dient abans erròniament, que el fet de tenir uns tribunals especialitzats resoldria aquesta situació. Com estan funcionant en la realitat aquests tribunals? Bueno, d'entrada hi ha una cosa, i és que quan es parla de violència en l'àmbit de la parella, moltes persones només estan mirant el funcionament dels tribunals de violència contra les dones. I no són només aquests tribunals els que estan jutjant aquest problema, estan jutjant diguem, alguns casos, els casos més lleus, i la instrucció dels casos més greus, és a dir, el que és tot el període en el qual s'acumulen les proves, s'inicia el procés. Però després qui acaba jutjant els casos més greus són uns altres tribunals, no entraré ara en temes que són més tècnics. Però bueno, si ens anem fins i tot al que passa en els jutjats de violència, sense entrar en tot l'altre tipus, ventall de tribunals que estan tocant aquests temes, però doncs es portem algunes sorpreses. Per exemple, en aquesta estadística que us comentava abans, d'aquests 3 anys, entre el 2005 i el 2008, i això és una dada també bastant coneguda, bueno, en un 50% dels casos, ho teniu aquí en taronja, o sigui, després que les dones denuncien, això acaba amb una sentència. Però en un 24% dels casos, això acaba amb un sobreseïment. És a dir, en un 24% dels casos, el procediment, i dic no entro en qüestions tècniques, no acaba amb una sentència, ja sigui condenatòria o absolutòria. Ens quedem en una fase prèvia, o bé perquè no hi ha proves suficients, perquè no es realitza aquest procés de buscar les proves correctament, perquè les dones no ratifiquen, etcètera, etcètera. Bé, i després, en un 17% dels casos, el tribunal s'inhibeix, o bé perquè pensa que no és el tribunal competent, que és un altre punt, o sigui, per causes de bases que ara no entro, però això també és un calaix de sastre on hi ha situacions molt, molt, us diria, molt complexes, quan s'entren a mirar els expedients. Bueno, d'aquest 50% dels casos que reben sentències, clar, no totes són condemnatòries. Bueno, dintre de l'àmbit dels tribunals de violència envers les dones, clar, aproximadament, si ho veieu aquí també en aquest període, un 30% de les sentències són absolutòries. O sigui que això vol dir que del gruix de casos que estan arribant, o sigui, fixeu-vos com anem cada vegada aprimant els casos que després, primer, obtindrà una sentència i després, en el segon moment, obtindrà una sentència condemnatòria. Però si després ens anéssim a veure les sentències condemnatòries, és a dir, quin tipus de ressarciment de la víctima, doncs aquí ens trobaríem, clar, un ampli ventall, després ho veurem, però la condemna de presó ni molt menys és la majoritària, és molt majoritària, i en molts casos la condemna majoritària és, per exemple, treballs en benefici de la comunitat. Clar, després tornaré tot amb aquesta part. Per tant, d'entrada veiem que, diríem, el que podríem pensar o que es presenta com que la tasca d'aquests tribunals, que és veritat que està sent molt, a nivell de volum, molt ample, és una tasca que té, si voleu, uns grans efectes sobre el problema, podríem dir que sí que està afectant una part del problema, però ni molt menys, ja veieu, d'entrada no arribaríem ni al 50%. I diríem, dintre d'aquest 30-40% que té sentències condemnatòries, condemnatòria no vol dir tampoc la gran cosa, vull dir, no ens hem de fer grans il·lusions, sinó vol dir, i fins i tot una pena de presó, què significa, o sigui, què significa, o sigui, què significa això per la dona. Bueno, en el fons, clar, la llei del 2004 preveia, perquè també coneixia aquestes mancances del sistema de justícia, altres mecanismes, que eren els mecanismes que se suposava que haurien de donar un suport a les dones per trencar amb la violència, que era tot aquell, diríem, ventall de drets que la llei del 2004 va introduir com drets per erradicar aquesta violència en l'àmbit de la parella. I ara aquí de nou ens trobem amb paradoxes, perquè s'ha parlat molt d'això, s'ha parlat molt que aquesta llei donava molts drets a les dones per lluitar contra la violència, i és veritat que va ser una fita, podríem dir, partíem del no res, i per tant quan no tens res, tenir alguna cosa, doncs ja és molt. Però quan ens anem al que succeï realment, doncs ens trobem sorpreses bastant, no sé posar el qualificatiu, per no ser massa, diríem potser, si voleu, negativa. Bueno, aquí tenim una cosa que jo crec que és molt interessant. Sabeu que una cosa des de la violència és que afecta la vida laboral de les dones. Òbviament, quan un està patint, sigui el que sigui, en aquests casos un element que fa patir molt, doncs en molts casos no està en condicions de treballar, pot perdre la seva feina i per tant després aquestes dones necessitaran tornar a insertar-se en el mercat de treball. Doncs aquí n'hi ha molts elements en l'àmbit laboral. Però bé, només per veure una xifra que també sortia en aquest informe, de l'any 2003 a l'any 2004, contractes bonificats de treballadores víctimes de violència de gènere. És a dir, contractes que fan les empreses a dones que han patit aquesta violència de gènere. Abans estem parlant, recordeu, d'unes xifres de denúncies en aquest període. Estàvem dient que aproximadament havien denunciat unes 200.000 dones, que d'aquestes només havien obtingut sentència, la meitat, vull dir, fixeu-vos. Resulta que en contractes bonificats tenim en tot aquest ventall d'anys 2.000 contractes. O sigui, no toca, la ràtio és baixíssima. Després tenim la percepció de la RAI, que és un dels mecanismes vinculats també a la prestació econòmica, suposo que moltes també la coneixeu, que es pot activar en el cas de les dones que ho necessitin, és a dir, de dones que estan en situació de precarietat econòmica, no tampoc qualsevol dona que hagi patit violència. Doncs aquí tenim les xifres del 2006, 2007, 2008. Podeu veure. És a dir, són xifres molt baixes. Ajudes econòmiques. La llei també preveia algunes ajudes econòmiques específiques. Aquí hi ha la xifra, ja us diria que ja fa tremolar. Parlant del 2008, 330. Concesiones, això també és molt greu, concesiones de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, és a dir, quan les dones estrangeres han patit violència. Aquesta és una de les raons que la legislació d'estrangeria permetia per regularitzar aquestes dones en els casos de violència. Any 2008, 422. I hem vist abans en les xifres que les dones estrangeres estan patint en un percentatge des del tant percent de la xifra de denúncia, és a dir, almenys estan mostrant que estan patint també una violència força elevada. Tot Espanya, això són xifres de tot Espanya, no són xifres de Barcelona, perquè ho dic perquè jo veient aquestes ràtios diria, són xifres, no sé, potser del municipi de Barcelona o de... No, tot Espanya. Veig el toqui una. Clar, tot això que ens mostra diverses coses molt interessants. Primer, que és mentida una de les coses que amb molts mitjans de comunicació s'estés, i era que les dones havien instrumentalitzat la llei del 2004 per obtenir drets. És fals que aquesta llei s'estigui instrumentalitzada per obtenir drets, perquè la ràtio, com ho veieu, de drets que es reclamen és baixíssima, és a dir, ni tan sols arribaríem a unes ràtios, podríem dir, que us diria, normals. És a dir, comparat a altres lleis, les dones, podríem dir, no estan activant molts d'aquests drets, no s'estan activant. I, en segon lloc, com us deia abans, clar, pensem que tot això estem parlant de les dones que han denunciat. Vull dir, són drets que s'activen en la mesura que les dones denuncien. I el que sabem és que la ràtio de denúncies respecte al volum global de dones que pateixen violència encara estaria en unes xifres força baixes. I això, per exemple, per saber això tenim els estudis de victimització que comparen la violència real patida entre les dones i la violència denunciada, i estaríem encara en ràtios molt baixes. Clar, tot això, doncs, què ens mostra? Ens mostra que en realitat el que estem veient és que estem davant del que podríem dir uns processos de selecció molt forts. És a dir, que de totes les dones que pateixen violència només denuncia una petita part, que totes les que denuncien només una petita part rep protecció, que totes les que rep protecció, totes les que reben protecció només en una petita part aquesta protecció és efectiva, que de totes les que denuncien tampoc l'activació de drets s'exerceix en una gran part, és a dir, d'un munt de processos de selecció que jo us diria que condueixen doncs, al final a una situació de gran precarietat. Clar, amb aquestes circumstàncies i envoltades per tot això, d'on treuen força les dones per continuar amb, les, diríem, amb el que és mantenir un procés, fixeu-vos que estem parlant de l'àmbit penal, que són processos durs. D'on treuen aquestes forces, com ho enfronten i per què, com us deia abans, doncs algunes dones decideixen no ratificar-se. Doncs, òbviament, us diria que aquest fet de no ratificar-se respon a tot aquest context. És a dir, les dones davant d'aquest panorama, us diria, actuen molt racionalment. I davant de tot aquest panorama, doncs moltes d'elles, encara i malgrat que han presentat la denúncia, molts cops no es ratifiquen aquestes denúncies. Bueno, aquesta és una de les preguntes que els hem plantejat en aquestes entrevistes directament a les dones que han patit violència. I és interessant les respostes, més que hipotitzar sobre per què ho fan, el que hem de fer és escoltar, escoltar les persones que, les dones que estan patint aquestes violències. Aquí tenim una altra de les dones, bueno, que he oblidat de posar el nom, que aquesta era l'Anna, i diu, ¿por qué? Es muy duro. O sea, es muy duro que estés en el juzgado y estés muerta de miedo, porque es la primera vez que pisas un juzgado y que te digan que el mismo abogado de él te diga que puede ser que te hayas mareado, se refiere a que ella va aparecer con las lesiones, y que te hayas caído al suelo, es decir, que la advocata, su marido, explicaba las lesiones que tenía bien, que se había caído al suelo, que había mareado y que se había caído al tierra. Es muy duro escuchar esas palabras. Yo tenía una orden de alejamiento. Me hicieron justificar o hablar delante de él. Es muy duro. O sea, tener que decirte, te tengo miedo, ¿no? Escuchar, está transcrito como ella habla, el escuchar el por qué no hay juicio, que tienes miedo realmente, no lo tienes, ¿no? Entonces eso es muy duro todo, el escuchar. Yo me pongo en un caso que yo no recibí tanta violencia física, me pongo en el caso de otra gente que ha sido más fuerte y sinceramente o mueres o no te hacen caso, ¿no? Y es una pena que se llegue a ese punto. Al que ya me han quitado una o una orden de protejamiento, fixeu-vos, bueno, com parla. És a dir, això és també fruit de l'angoixa, aquestes frases. Clar, però el que ens està explicant què és? Bueno, efectivament, que mantenir aquesta denúncia, ratificar-se, vol dir tornar-se a enfrontar amb l'agressor. Vol dir, evidentment, entrar en un procés penal on l'agressor té el dret de defensar-se i, per tant, l'advocat pot utilitzar qualsevol estratègia per rebatir la denúncia de la dona. I per tant vol dir que has de tenir la força suficient per poder patir, podríem dir, tot això. Clar, òbviament, moltes d'aquestes dones que, com hem vist abans, estan enmig de processos molt complicats de violència, doncs consideren que és molt dur haver, diríem, de tornar a suportar, si voleu, tota aquesta violència institucional un cop més, i presentar-se davant d'un jutjat, d'un lloc que a més és hostil, no és diguem aquell lloc on tu podries estar, per declarar davant de la teva parella, davant d'aquella persona que tu suposadament havies escollit, amb la que havies fet uns vincles de parella, de relació, fins i tot amb el qual potser tens fills, etcètera, etcètera. Clar, per tant, des d'aquest punt de vista és absolutament lògic, diríem, irracional, que moltes dones després decideixin no a ratificar-se. Però, com us deia abans, si veieu el nombre de dones que, malgrat aquestes dificultats, renuncien, diguem, no es ratifiquen, doncs tampoc és tan alt. Podem dir que el problema no és aquest. Aquí tenim les xifres de denúncies del 2007 i del 2008 i el tant percent de dones que no es ratificaven, que és aproximadament, veieu aquest tant percent, un 10%. Clar, considerant les dificultats que presenta aquest tipus de judicis, jo us diria que és baix, o sigui, no que és alt. Però, a més, com deien abans, clar, El problema, en el fons de tot, aquí passo un parell de diapositives, perquè veig que som així, vull parlar de les coses. Tornar enrere. El problema és que la xifra de condemnes, a més de que us deia que en els jutjats de violència es redueix molt, si ens anem a jutjats on s'estan jutjant les lesions i les violències més severes, que en aquest cas són els jutjats de penal, la ràtio de denúncies encara baixa molt més. És a dir, en els jutjats de penal, que són els jutjats on arriben les violències més severes, allà ens trobem que el nombre d'absolucions és molt, molt més alt. No sé si la trobaria a la diapositiva, suposo que després igual la trobo, però, clar, és a dir, de vegades també hem de tenir en compte que, sobretot en els casos en què la violència és molt greu i aquesta violència acabarà en un jutjat del penal, el recorregut que ha de fer la dona encara és molt més llarg i l'expectativa que tens és encara que l'absolució, que el nivell d'absolució sigui més alt, doncs, òbviament, podríem dir, els ànims per continuar amb la denúncia poden veure-se reduïts. Bueno, davant de totes aquestes dificultats, quins ajuts podríem dir que dona la llei o quins suports dona la llei? També s'ha dit molt que la llei estava sent utilitzada per les dones per resoldre conflictes en l'àmbit de la parella i concretament s'havia dit que la llei, o s'ha dit, es diu encara, que la llei s'estava utilitzant per resoldre conflictes matrimonials, divorcis i obtenir més drets. Allò de quedar-se con el piso i con los niños. Bé, doncs és també molt interessant, perquè de vegades diríem, jo dic que més que fer retòrica, hem d'analitzar algunes dades. I bé, aquí tenim, això són dades del 2010. Aquestes són dades del Consell General del Poder Judicial i del 2010. Bé, aquí tenim el nombre d'assumptes civils ingressats en els jutjats de violència familiar. Divorcis consensuats 1.300, divorcis no consensuats 1.300, consensuats 251. I llavors, quan mirem a veure quines mesures s'estan prenent en aquests jutjats, respecte de la guàrdia i custòdia dels fills matrimonials, de tots aquests assumptes, o sigui, tots aquests assumptes, resulta que s'estan prenent aquest tipus de mesures en un 19%, o sigui que en molts casos ni tan sols es demanen aquest tipus de mesures. Però després si veiem, aquí està, l'atribució de l'habitatge, anem a veure'ns si és veritat això que tu poses una denúncia i et quedes amb el pis. Aquí ho tenim en la primera columna, atribució de la vivienda, en un 23% dels casos on hi ha mesures que tenen a veure amb l'àmbit civil, s'atribueix l'habitatge familiar a les dones. I us diria, només en un 23%. Si ara ens anem als jutjats de família, si a la sala hi ha advocades, això ho sabran, si jo me'n vaig als jutjats de família, la ràtio d'atribució de l'habitatge a les dones és molt més alta. Per tant, des d'aquest punt de vista, em surt molt millor anar-me directament al jutjat de família. No passa pel jutjat de violència i tots els problemes que us importen. Però podríem dir, bueno, potser no volen l'habitatge. El que volen és la suspensió del règim de visites. No volen que el pare continuï veient els fills. Suspensió del règim de visites, un 3%. Clar, això és molt greu. I és molt greu, primer, perquè desmenteix el que jo us diria tota aquesta estratègia demagògica, però també és molt greu perquè quan estem parlant de suspensió del règim de visites volem dir que estem parlant d'una mesura pensada per protegir els fills i les filles de la violència. Com sabeu, en molt dels casos en els quals s'ha exercit violència contra les dones, s'ha exercit també violència contra els fills i les filles, directa o indirecta. Per tant, clar, que només sigui un 3%, això és preocupant. Suspensió de la pàtria potestat, 0,3. Clar, a mi em preocupa. O sigui, a mi el que em preocupa és aquesta ràtio tan baixa. Suspensió de la guàrdia i custòdia, solo el 7%. És a dir, clar, jo miro aquestes estadístiques i realment Diguem, el que preocupa, podríem dir, són les ràtios tan baixes en les quals s'estan adoptant aquest tipus de mesures. Si ens anem a les mesures penals que s'estan adoptant, com us deia abans, bueno, doncs aquí també hi ha coses interessants. O sigui, quines són les mesures en l'àmbit penal que s'estan adoptant? Bueno, doncs també, això també desmenteix algunes de les coses que s'han dit o dels arguments que s'han escampat. Mesures privatives de llibertat, o sigui, per això, 6%. Salida del domicili, 13%. O d'allunyament, aquí sí. Això, els jutges tenen molt menys problema, 83% dels casos. Ah, després vagi vostè a mirar la distància. Aquest és un altre tema. Les distàncies que a vegades són ridícules i que no garanteixen realment la protecció de la víctima. Prohibició de les comunicacions. Amb això tampoc sembla que tenen gaire problema els jutges. Clar, una altra cosa és com garantim després la prohibició d'aquestes comunicacions. Prohibició de volver al lugar. Només un 16%. Terrorífic, us diria jo. Suspensió de tenencia i uso d'armes. Només un 20%. Clar, si ens anem a veure la quantitat de, per exemple, de lesions prohibides amb armes, no només amb les mans, doncs és molt bé. I a més, és a dir, una persona que ha estat denunciada per una violència, una agressió, un fet que dintre del nostre, diguem, sistema de valors és molt important, com és l'agressió física o psíquica, clar, no pensa que potser com una mesura preventiva hem d'intentar treure-li les armes que té, no sé jo si esto no tiene una relación con lo que luego que se muera, no sé si ho veieu, Porque a lo mejor si lo hubiéramos prohibido tener armas, sí? Vull dir, però sorprèn també. Bé, bueno, és a dir, en definitiva, aquí de nou ens trobem una nova paradoxa. És a dir, gran part d'aquest discurs demagògic, i òbviament que és un discurs demagògic que no ve, diguem, ni de les persones que estan en contacte amb el tema directe, sinó que ve, jo us diria, bàsicament ve d'aquells operadors que han entrat en contacte amb tot aquest tema d'una forma molt ràpida i sense formació. Per exemple, gran part del col·lectiu d'advocats. Penseu que a Espanya el col·lectiu d'advocats i d'advocades no té en les facultats de dret una formació sobre violència de gènere, però després que els torts d'ofici específic que s'han muntat moltes vegades han estat torts que han proporcionat una formació molt escassa. És a dir, que gran part d'alguna manera d'aquestes imatges, d'aquests estereotips que s'han escampat sobre la utilització de la llei, doncs responen en realitat a coses molt diferents al que és la realitat del dia a dia de l'aplicació de la llei. Bé, bueno, hi ha alguns temes que també són molt preocupants i amb això ja aniria a acabar per deixar jo crec que el nostre debat. Hi ha alguns temes que són molt preocupants i que no han millorat en els últims anys, sinó que han empitjorat a nivell, diríem, també del que és la protecció, en aquest cas, de les dones. I concretament el tema de les ordres de protecció. És a dir, en els últims anys, la tendència que tenim respecte a les ordres de protecció és que estan disminuint. I estan disminuint específicament algunes comunitats autònomes. Per exemple, Catalunya és una de les comunitats autònomes on ha disminuït el nombre d'ordres de protecció. I a més això, si tenim en compte, per exemple, en el cas de Catalunya, aquí ho podeu veure, doncs Catalunya no es distingués precisament per ser una comunitat autònoma on es donen moltes ordres de protecció. O sigui, resulta que estem parlant aproximadament, aquí ho teniu, en relació a altres comunitats autònomes, del 50%. Clar, això si ho mirem en relació a Andalusia, és el 72%, doncs és una xifra bastant més reduïda. I la tendència, ja us dic, molt poc a poc, però ha estat la de disminuir les ordres de protecció. Per què? Doncs també aquí molts jutges s'han vist influenciats per als discursos neomasclistes envers les dones que estan patint violència. Per aquests discursos que diuen que en realitat hi ha moltes denúncies falses, que les... que en realitat les ordres de protecció no són necessàries, etcètera, etcètera, etcètera. Clar, de nou, si tornem a posar aquesta dada en relació al que dèiem abans, a la dada de que les dones, el nombre de dones mortes no està descendint fortament, potser, dic jo, potser hi ha una relació, potser també hi ha aquí una relació. Bé, i aquí, i amb això ja no posaré més gràfiques, l'última gràfica que us volia presentar era la tassa de denúncies per cada 1.000 habitants en relació amb altres comunitats autònomes per situar el cas de Catalunya. Llavors, aquí tenim Catalunya amb una taxa, com us deia abans, els índexs de denúncia, doncs a les comunitats autònomes on més es denuncia, ja us està en un 19%, perdó, un 20, no sé el 20%, són total. Llavors, a Catalunya estem en 13 denúncies a cada 10.000 dones, que és una xifra, si us hi fixeu, estem a la banda baixa. Bueno, és bo o és dolent això? Clar, bueno, no és ni necessàriament bo ni necessàriament dolent. El que ens ha de preocupar realment, com us deia abans, és com es protegeix a les dones que denuncien i com s'intervé amb les dones que no denuncien. Quins mecanismes d'intervenció tenim? El que està clar és que respecte a les dones que no denuncien, és molt important què és el que estem fent en l'àmbit de la justícia. És a dir, quan una dona denuncia, quin és el tractament que rep, quin és el seguiment que rep, quins són els serveis, els que té abans. Perquè això influenciarà les dones que la denuncien. A Catalunya hem fet un pas endavant, jo crec, des que es va aprovar la llei de violències masclistes, per poder facilitar a les dones que no denuncien l'accés a gran part dels drets que aquesta llei regulava. Però com us deia abans, alguns d'aquests drets, malgrat tot, continuen condicionats a la denúncia també en la llei catalana. Per exemple, algun dels drets vinculats a l'àmbit de l'habitatge es tancarà vinculat a la denúncia. O sigui, de totes formes, jo crec que en aquest sentit, per exemple, la ràtio més baixa de denúncies a Catalunya es pot explicar per això. És a dir, que potser a Catalunya moltes dones estan tenint, si voleu, aquesta protecció sense arribar a la denúncia o estan tenint aquests serveis, estan tenint aquesta atenció sense arribar a la denúncia. Però això no vol dir que realment estiguin en molts casos, com us deia abans, ben protegides o ben ateses. Perquè Catalunya també té un nombre molt alt de dones mortes que no han presentat denúncia mai. Per tant, bueno, aquí hi ha, com us dic, elements que per interpretar-los els hem d'interpretar no aïlladament, com moltes vegades fan els mitjans de comunicació, sinó en relació, dintre d'un conjunt, dintre de tota una explicació global. Bé, i bueno, 3-5 minuts, llavors, la reflexió que voldria plantejar jo, quina seria? La reflexió que voldria plantejar jo és que, malgrat el panorama que acabo de presentar, que m'imagino que potser és una miqueta, si voleu, doncs, jo diria, com a mínim que ens fa pensar o que ens fa estar preocupades, jo sí que crec que hem donat un pas endavant. Nosaltres aquesta tarda podem estar discutint aquestes dades, podem mostrar-les, podem parlar-les, és a dir, podem d'alguna manera saber què està passant en molts d'aquests casos, coses que fa 10 anys no coneixien informació de la que no disposàvem. En aquests moments sí que jo crec que hem fet un pas endavant en quant al que podríem dir la denúncia del tema de la violència envers les dones a l'àmbit de la parella. També un pas endavant en quant als serveis i l'atenció i els drets que reben, però això no vol dir que sigui suficient, ni molt menys, ni que sigui allò al que hem d'aspirar. La prova d'això és que encara tenim una xifra de dones que pateixen de violència i de dones mortes molt elevada, i òbviament aquesta ha de ser la nostra preocupació. Però jo sí que us voldria plantejar la reflexió final, diríem, que aquí torno a la idea que abans he esmentat. Clar, que en aquests moments no s'estigui, per exemple, reduint el nombre de dones mortes no és un indicador de que tot el que s'ha fet està mal, que és la interpretació, jo us diria de nou, de les polítiques o els sectors neomasclistes, sinó que és una mostra de que el que hem fet no és suficient i de que hem de fer molt més. És a dir, hi ha gent que havia pensat, que havia fet molt, i per tant la interpretació que hem de fer és que el que hem fet és insuficient, que ens hem quedat curtes i que hem de continuar posant molts esforços, treballant, aprofundint en aquest tema i que ni molt menys hem acabat, sinó que en tot cas les coses, tot el treball que hem fet en els últims anys, podríem dir, és un punt de partida i que els escenaris van canviant. Des que el problema de la violència a les relacions de parella l'hem traslladat a l'àmbit de la justícia, cosa que jo crec que és molt important, és a dir, no pot ser que tinguem un codi penal que sanciona una persona per vendre vídeos il·legals al carrer, això ho sabeu, i que un senyor que està maltractant la seva parella, doncs diguem, mira, això no ha d'estar en el codi penal. Doncs bé, jo crec que hem avançat, però aquest avenç, clar, és un avenç que no significa ni molt menys que hem solucionat el problema, i que per tant aquí la feina, com us deia abans, no és només des de l'àmbit de la justícia, sinó que és una feina que s'ha desenvolupat en tots els sectors socials, tots i cadascú de nosaltres pot treballar allà on està, pot fer moltes coses a nivell individual, des dels seus grups d'amics, la seva família, el lloc de treball, podem treballar cada dia per canviar aquest model de relacions i per viure realment en una societat de persones sense violència masclista i una societat on puguem dir realment que les dones són lliures. Moltes gràcies i si voleu ara podrem començar una miqueta un diàleg endavant sobre algunes de les coses, però haver provocat qüestions. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Encarna, per la teva exposició. Efectivament, obrim el torn obert de paraules i jo crec que és fonamental que hagis recuperat una altra vegada les xifres, perquè ens estem trobant que després de la feina que hem fet moltes de nosaltres, ara molts serveis jurídics, sanitaris, etc., estan incorporant el tema de violència i resulta que apareixen tots els mites que a l'inici de tot, fa molts anys enrere, doncs havíem posat sobre la taula, com el que ell ens ha explicat, de què estem parlant, no? I jo ho trobo fonamental perquè ara cada vegada se'ns tapa la boca, no?, dient, oh, però és que les dones, les denúncies falses, no sé què. Bé, jo crec que les xifres són espectaculars, no? I res, obrim el debat per les preguntes, comentaris, etc., que li volíeu fer.
Bé, a veure, a mi el dubte que m'ha quedat després de sentir aquesta exposició, perquè realment jo penso que ha afectat un panorama caòtic, penso que un panorama que em fa l'efecte que pretén, almenys jo vull que pretén així, es fa moure una mica les consciències de tots i fer evident que el problema no s'acaba i que s'ha de seguir treballant. Però a mi el dubte que m'ha quedat és si l'apartament davant d'una dona que pateix un tipus d'agressió, sigui psicològica o sigui física, s'ha de denunciar o no, per primera. Perquè realment, com que només hem centrat la ponència en l'actuació judicial, jo penso que potser algú li ha quedat dubtes si les dones han de denunciar o no. Jo m'agradaria el primer, sí o no. Per després continuar, perquè després et volia fer unes quantes reflexions.
M'agrada molt la pregunta. Clar, la meva pregunta, diguem, no és aquesta. La pregunta que em faig davant d'una dona, jo no he fet atenció directa, però he fet supervisió de serveis, concretament amb el servei que dona juristes ofereix a cada dona, he fet supervisió de les advocades. Clar, per mi la meva pregunta és com aturem la violència, sí? I com fem que aquella dona torni a ser realment una persona lliure amb una vida sense violència? Per mi aquesta és la pregunta. Llavors, jo la resposta que tinc és, en el cas de cada dona hem de veure quina és l'estratègia més adient perquè aquella dona pugui trencar amb la violència i hem de respectar el seu criteri. És a dir, en el cas d'algunes dones, algunes dones no voldran denunciar. No voldran denunciar per la raó que sí, que poden ser múltiples i com us he explicat, doncs podríem dir molt raonades. Llavors, clar, jo crec que en aquests casos de les dones que no volen denunciar hem d'intentar posar al seu abast tots els mitjans, com fa de fet la llei catalana, és a dir, la llei catalana intenta posar al seu abast gran part de mitjans sense necessitat que denunciïn. Ara bé, també crec que en els casos en els quals, òbviament, la dona està patint un risc greu, una violència greu, o que, diríem, l'única manera d'intervenir davant d'aquella violència és la denúncia, crec que és la denúncia, o si la denúncia ens ajuda a aconseguir un ventall, diríem, de recursos per començar els seus drets, fer sense la denúncia no és possible, per exemple, diria, depèn d'on visqui la dona. Si la dona, per exemple, viu a Madrid, doncs estem trobant amb aquesta recerca, és que a Madrid si una dona no posa una denúncia, podríem dir, pot fer molt poques coses realment per obtenir ajuda. Si jo estigués a Madrid, clar, diria, has de posar una denúncia, perquè si no, no podem ajudar-te. Clar, a la cosa que és molt més complicat. Però en tot cas jo crec que el criteri ha de ser sempre que la dona trenqui amb aquesta violència i trenqui amb les eines que l'ajudin millor a trencar la violència. I sobretot que en el cas que presenti la denúncia ho faci, diríem, amb tota la informació. Això sí que és molt important. Òbviament hi ha alguns professionals que estan obligats a dir-li a la dona no només has de denunciar, sinó a denunciar la violència. Llavors en aquests casos el que no només s'ha de dir, mira, ara que m'estàs dient això, jo tinc l'obligació de denunciar la violència, és el cas de professionals, sinó d'informar la dona de tot el que pressuposa la denúncia, també de tots els drets que pot exercir a partir de la presentació de la denúncia i de tot el camí que té per davant. Una altra de les coses que ens hem trobat és que les dones que arriben als jutjats estan signant constantment papers que no saben el que significa. Això en totes les entrevistes us podria ensenyar, entrevista per entrevista, com les dones, per exemple, els jutjats estan signant coses, bueno, primera cosa, moltes d'elles, sobretot en el cas de Madrid, no tant en el cas de Catalunya, arriben sense advocades als judicis i estan signant constantment papers que no entenen el que signifiquen, no per un problema, diríem, de comprensió, sinó que una persona està patint una situació de violència, està en unes condicions psíquiques complicades, sí, se li han d'explicar molt clarament les coses. Per tant, jo diria que, diríem, respectant aquesta primera voluntat de la dona, s'ha de tenir en un segon moment una consideració respecte a si objectivament, diguem, i en funció de la valoració de la dona, aquella violència és una violència de risc, i un cop es decideix presentar la denúncia, acompanyar-la i no deixar que la denúncia, diríem, sigui ni físicament sola, ni que físicament a través de tot aquest procediment de la denúncia de la dona estigui sola, ni tampoc amb el que diríem en el sentit social comunitari, sinó que la intervenció penal en el jutjat estigui acompanyada d'una intervenció psicològica, aquest seria el model ideal.
Bueno, jo no tinc cap dubte d'aquest model, coincideixo plenament. El que passa és que jo també el que volia deixar molt clar, i almenys penso que l'auditori penso que ha de tenir molt clar, és que aquí heu estat parlant d'una part concreta, que és l'actuació judicial, que no és la solució a aquest tema. No és la solució, perquè hi ha molts estadis previs que han d'actuar perquè aquestes dones no hagin d'arribar a demanar l'empara judicial. En definitiva, el que fa és la contenció en un moment determinat. Per tant, ha d'haver-hi tot abans. Hi ha un grup de gent importantíssim, sobretot a Girona, deixeu-me que us expliqui, a Girona, hi ha un grup importantíssim de gent de diferents àmbits que estan treballant i estan acompanyant la dona. Per tant, no és ben cert que la dona estigui molt sola. No, a veure, pot haver-hi alguna dona concreta que ho feia, que ho pateixi tal, però des de les associacions de dones que ofereixin assessorament, des dels ajuntaments, des dels consells comarcals, des dels Mossos d'Esquadra, des del Departament de Justícia, que té un equip de psicòlegs, de treballadors socials, que tenen la dona que es considera víctima, no, ni tan sols la que és víctima, ja sentenciada, la que es considera víctima, i que li fan un suport i un acompanyament, fins i tot en el moment del judici si cal, per explicar-li, per fer-li aquell espai tan inhòspit que li més amable. Per tant, jo m'agradaria que ningú es quedés amb aquesta sensació, perquè de veritat jo m'ofereixo, jo soc la directora de Justícia d'aquí Girona, i de veritat he sentit coses molt grosses, i no m'agradaria que la gent es quedés amb la sensació que les dones estan totalment desemparades. No és cert, no és cert, i hem de dir-ho ben clar. No tenim garanties absolutes de protegir-les en tot moment, però menys garanties tenim si no denuncien, menys. Ja veieu, l'estadística és claríssima, hi ha moltes més que van denunciar que moltes, moltes més. I per tant, és molt difícil, si una dona no ha denunciat que se la pugui ajudar, si una dona no ha explicat el que passa, és molt difícil que se la pugui ajudar. Per tant, jo us dic, amb el que deies, que la dona se l'ha d'escoltar i abans de no fer una denúncia ha de saber què comporta fer una denúncia, ha de saber les competències i tal. Però no hi ha més solució en definitiva que al final denunciar l'agressor i parar l'agressor, perquè és molt més perillós estar a casa amb l'agressor, tot i que el sistema no és perfecte. sabeu que tot i denunciant de vegades passen coses, eh? Però estar a casa amb l'agressor és molt més probable que passin encara les coses, perquè les estadístiques ens ensenyen clarament. Eh? I de veritat, i després també dir, crec que jo crec, estic ben convençuda que els jutjats de violència sobre la dona han sigut una millora i un avenç important. No és tot, és un problema complex, dificilíssim de resoldre, però que haver-hi jutjats exclusius de violència ha millorat molt el tractament de les dones, ha unificat doctrina, ha facilitat que pugui haver-hi un psicòleg un moment determinat que aquella dona doncs, està desbordada, que la pugui tindre un moment. O sigui, ha sigut de veritat una millora important, tot i que hem de seguir, que n'hi ha pocs, eh? Més això n'hi ha un, que li deia que falta. Però jo de veritat, jo sentint això, i veig la gent jove, penso que no voldria, m'assembla, que no és de justícia que s'emportin una sensació tan descoratjadora si només estem pendents de si la resposta judicial és la correcta. Evidentment no és suficient la resposta judicial, perquè hi ha d'haver moltes coses abans, hi ha d'haver l'ensenyament, l'educació, ja es fan coses. També hi ha un tema que també no m'agradaria que parés tota l'atenció, però hi ha un tema que també passa d'allò molt malament, i és que hi ha moltes dones que no s'identifiquen com a víctimes perquè estan acostumades a identificar com a víctimes aquells casos tan greus, tan gravíssims. També s'han fet coses des de les administracions, hem de ser una mica quan ens hi diu, no? Aquell programa mateix dels joves, Talla'm el marrotllos, allò no plantejava casos extrems, extremíssims, que estava plantejant casos incipients, subtils, de violència contra les dones, no? Del noi aquell que no volia que la seva nòvia faci minifalda, no sé què, no sé quantos, no? Per tant, de missatges d'aquests, de que això també és violència, també se n'estan donant i s'està explicant a les dones, eh? Passa que és un tema molt difícil, molt complex. Bé, no vull acaparar més l'atenció, m'ha agradat la teva intervenció, però m'ha semblat oportú fer aquesta precisió de dir aquí ens hem centrat només en la resposta judicial que realment, tot i poder ser bona, perquè jo crec que fan una bona feina, no és la solució que complica, no és la solució.
No, jo, bueno, potser no s'entén, però jo crec que, o sigui, una de les coses que he dit justament era aquest, que la intervenció judicial s'està prenent com un indicador de resolució del tema, que justament la solució estava en un altre àmbit, l'educació, o sigui, l'àmbit comunitari, i clar, jo no he comparat, potser algú, no sé si això ho s'ha entès, jo no he comparat, diríem, tot el sistema de justícia que tenim després de la llei del 2004 amb el que hi havia abans, perquè si tu em dius, bueno, què em penses, clar, jo diria, molt millor, o sigui, estic totalment d'acord, o sigui, si comparem, diríem, no he valorat en aquest sentit els jutjats de violència amb el que teníem abans, perquè abans no teníem res, és a dir, jo per això he dit abans, al final de la intervenció, dic molt de compte perquè tot això ens ha permès fer aquesta visibilització, veure aquestes dades que abans no podíem tenir. Per tant, estic d'acord en que del no res que veníem pràcticament això hem avançat. Ara bé, amb el que potser no estaria d'acord és, diríem, i crec que en aquest sentit, diríem, no és tant una qüestió, diríem, de tot el treball que s'ha fet des de la Generalitat de Catalunya, que crec que és un treball molt bo en molts sentits, sinó que té a veure amb les lògiques judicials, és amb el bon funcionament d'aquests jutjats. Jo he estat passejant-me per un d'aquests jutjats en aquesta recerca i m'he portat sorpreses molt desagradables, molt desagradables. O sigui, molts d'aquests jutges i jutgesses, hem estat començant a fer entrevistes, i realment no entenen el que és la violència per les dones. Per tant, una persona que no entén el que és la violència per les dones, difícilment després tracta amb respecte a persones que estan patint la violència per les dones. O sigui, alguns d'aquests jutges ens han arribat a dir que veuen amb bons ulls la mediació en aquests casos. O sigui, qualsevol persona que sàpiga el que és la mediació sap que la mediació és absolutament incompatible amb la violència. Per tant, i això no és culpa de la Generalitat de Catalunya, o sigui, la formació dels jutjats depèn d'un altre lloc.
No, a veure, jo sí. No he vingut aquí de pensar
res, sí que és...
però d'aquestes que evidentment hi ha, les jutgesses són persones i al carrer doncs, les persones pensen com pensen
no, els jutges i les jutgesses no són però persones, són tipus de persones.
Però aquí a Girona, tenim una jutgesa...
No, és veritat, és un tipus de persones que passa 4 anys en una facultat de dret, 4 anys sense contacte amb cap altre tipus de coneixement que no siguin coneixements jurídics absolutament, diríem, tècnics i processals i amb una escassíssima formació en molts temes. I, per tant, els jutges i les jutgesses són un tipus molt, molt determinat de professionals.
Sí, però el, amb el perfil... que fa un curs específic, sí. Té una formació específica.
Sí. Sí. Però tots sabem que les persones que treballem en aquest àmbit, que difícilment el que són creences arrelades, diríem, un curs d'escassores es modifica. I a més aquí, bueno, hi ha molts elements, quin tipus de persones demanen aquests jutjats, quant temps estaran aquests jutjats, això sembla que és prou conegut, són els jutjats que no tenen prestigi, o la majoria dels jutges i jutgesses que passen per ells demanen de seguida canvi, o sigui, hi ha molts elements, però que ja dic que no tenen a veure amb les polítiques públiques que s'han fet des d'aquí a Catalunya, sinó que tenen a veure amb, jo diria, amb l'apressurada, diríem, construcció d'aquests jutjats, que jo crec que s'hauria de fer més paulatinament, es va fer amb molt bona intenció, diríem, ràpidament, però jo crec que aquí hi ha hagut problemes de funcionament. I això és com, per exemple, que quan entrevistes aquests jutges i jutgesses, doncs realment es veu que aquí, clar, després tot el funcionament del jutjat està molt mancat per aquests professionals.
Gràcies. Hi diu una paraula allà.
Sí, jo, bueno, ho has respost una mica, però jo volia demanar-te a veure si confiaves en l'educació com a base per a solucionar una mica aquesta problemàtica, no tant la judicial, sinó una mica l'origen de tot. Entenent l'origen de tot, doncs potser els estereotips que ja ens inculquen des de petits o molts altres termes que no tenen a veure.
Clar, tant el masclisme com una de les expressions, que és la violència en l'àmbit de la parella, tenen un origen cultural, és a dir, és quelcom producte d'això, d'un determinat tipus de relacions, i per tant, òbviament, l'educació té un paper molt important, no és l'únic element, o sigui, té un paper molt important i crec que sí, i a més crec que la nostra societat, vull dir, hem transformat, és a dir, si comparem, ara sí, si ens posem a fer comparacions, la situació que tenim ara amb la situació que teníem fa 20 anys, clar, és que és de la nit al dia, o la situació que tenim en el nostre país, amb països, diríem, amb indicadors de desenvolupament similars com Itàlia, que us diries de la nit del dia igualment, o sigui, s'havien millorat moltíssim, hem progressat moltíssim, tant amb la consciència social com amb molts elements. El que passa és que, de nou, tot aquest fenomen, diríem, té unes dinàmiques molt ràpides, és a dir, nosaltres fem un treball de conscienciació, fem un treball, per exemple, de defensa dels drets de les dones, però constantment, diguem, el sexisme i el masclisme també es van modificant en la cultura, en l'educació, o sigui, això és molt, molt interessant. És a dir, nosaltres anem fent un treball de crítica amb masclisme, violència, però hi van apareixent noves formes de masclismes, de violències, per tant, no és una que es mou una roda i que l'altra està quieta. O sigui, perquè a vegades tenim aquesta idea de que, bueno, que això progressa perquè el masclisme està enclosat. No. O sigui, les formes de masclisme també van evolucionant i són, ara mateix són molt més sofisticades, és a dir, el masclisme de fa 40 anys era molt rambló, les dones són tontes, punt. Les dones no serviu més que per estar a la cuina. Avui en dia, amb tots els estudis que hi ha, molts pocs homes diuen això, és a dir, els homes ja no tenen aquest tipus d'idees, és a dir, hem canviat aquestes idees. Ara bé, d'una forma molt més subtil, resulta que després ens trobem amb aquestes idees. O sigui, després resulta que hi apareixen idees que pensàvem que ja estaven sota la taula, que ja s'havien oblidat, resulta que tornen a reaparèixer. Llavors, per tant, clar, aquí l'educació ha de fer un paper per adaptar-se, jo diria, això és molt important, a aquestes noves formes de masclisme. És a dir, avui en dia doncs ja no veu, ja no veureu els anuncis aquells, jo que sé, doncs de fa 30 anys que hi havia algun anunci que l'home li fotia un cop a la dona com la cosa més normal del món. Però després te'n vas a veure els videojocs dels nens i et trobes de sorpreses molt desagradables, sí? O sigui, clar, però sí, òbviament, crec que té un paper molt, molt important.
Un cop la dona denuncia, s'aconsegueix que denunciï, se li ofereix un servei, un suport per fer un treball i intentar solucionar aquesta situació que ha dit la dona. La meva pregunta és, en aquest procés, veus necessària la figura masculina? Necessària o adient per ajudar-la a afrontar-se amb la societat, diguéssim?
Què vols dir exactament?
si la figura masculina és necessària a l'hora de treballar amb aquesta...
O sigui, si per exemple si un home policia pot rebre una denúncia, vols dir això? Si un psicòleg home pot rebre la dona, què vols dir?
Sí,
vols dir això?
Més de cara a això, psicòleg home o educador home.
Va, vale, dic perquè no sabia molt bé com... A veure, clar, això sí que és una pregunta, potser diríem que jo, com a diríem, jurista, no seria la persona més idònia per contestar-te-la. Què és el que jo puc explicar-te el que diuen les dones de les nostres entrevistes? Vull dir, més que dir el que a mi em sembla que seria més idoni per elles. La majoria de les dones valoren molt els serveis especialitzats i serveis especialitzats de dones. És a dir, quan se'ls pregunta què és el que les va ajudar, valora moltíssim, per exemple, i amb això no hem parlat, però valora moltíssim, per exemple, el seguiment que es fa a nivell terapèutic, psicològic, fet per psicòlogues, o sigui, ho esmenten molt, o per exemple, un dels elements a nivell institucional molt valorats, que això ens ha sorprès, però després, diríem, ens ha sorprès però no tant, perquè ara que sortirà d'aquí 15 dies es faran públiques les dades de l'enquesta de Seguretat Pública a Catalunya i coincideix molt, la bona valoració, per exemple, que a Catalunya fan les dones de la intervenció que fan els Mossos d'Esquadra. Per exemple, en aquest cas, no valoren tant que sigui una dona o un home qui rep la denúncia, en el cas de la policia, sinó que valoren molt, diríem, el bon tracte. Mentre que a Madrid, que és un altre tipus de policia que s'encarrega de rebre aquestes denúncies, ens trobem que no, que diríem, hi ha molts problemes en l'àmbit de la policia. Per tant, jo diria, distingiria serveis, fixat. O sigui, en el cas dels Mossos d'Esquadra ens hem trobat que les dones no trobàvem que era un element tan important, però en el cas, per exemple, de les psicòlogues, de les terapeutes, sí que trobo molt important que sigui una dona qui faci aquest tipus d'acompanyament. Ara, jo diria que no és tant perquè necessiti, vull dir perquè tal com has formulat una figura masculina, sinó jo aquí el que valoraria és en quina mesura interfereix o no en el procés de recuperació que sigui o no una figura masculina, doncs això, la que rep la denúncia, la que fa l'assistència psicològica, o sigui, ho plantejaria, sí? No tant en la línia de necessita una figura masculina, no, sinó, O sigui, és a dir, pot interferir que sigui una figura masculina o no, I crec que aquí, ja dic, que és un tema que em sembla que aquí a Catalunya hi ha altres persones potser que m'han estudiat molt millor que nosaltres, I que és un tema molt interessant, però que hem de distingir àmbits professionals. I en tot cas, clar, el que sí que crec és que quan les dones estan identificant la violència, crec que, fixeu-vos, els serveix molt també l'experiència d'altres dones. I això, aquí sí que crec que, diríem, podríem dir que no podem comptar amb l'experiència masculina. O sigui, amb el treball que fan moltes associacions de dones, el treball d'acompanyament, crec que és bàsica l'experiència femenina. És a dir, que l'experiència masculina pot tenir un paper, però en un altre moment, però en aquest treball d'acompanyament, en aquest treball diguem, de sortir de la violència, l'acompanyament de les dones per dones és quelcom molt important. Crec que els homes teniu, per exemple, en alguns àmbits un paper molt important, com és en l'àmbit justament de denunciar el masclisme, de canvi de valors, És a dir, crec que aquest és un espai on les figures masculines sí que han de ser molt potenciades. És a dir, que les dones que pateixin violència vegin que hi ha homes que estan lluitant contra això, homes que, diríem, denuncien això, que mostren canvis de valors. Crec que aquí sí que la figura masculina és molt, molt important. En l'àmbit de l'educació, que abans es deia que siguin homes també els que transmeten aquests valors, que no siguem dones únicament les que diem està malament que els homes siguin violents envers les dones, sinó que siguin els propis homes en l'àmbit educatiu qui puguin transmetre, per exemple, aquests valors. En l'àmbit educatiu a mi em sembla fonamental. Que sigueu els homes els que eduqueu els nens i les nenes també amb aquests temes i que lidereu aquest canvi de valors, em sembla també fonamental.
O també les mesures de protecció, que sí que hi havia poques... que en comparació a totes les dones que patien violència així, se'n demanaven poques, és perquè les dones no coneixen els beneficis o perquè, no es dona a conèixer perquè no són insuficients i les dones no denuncien perquè diuen, mira, potser no, tampoc em servirà de res.
Et refereixes a les ordres de protecció? Les ordres de protecció són moltes, El que dit és que han disminuït, però es donen moltes, malgrat tot això també sembla molt, molt elevat. O a què et refereixes?
Sí, sí, això.
Això, sí. No, a veure, ordres de protecció es donen moltes, però si és un tant per cent elevat, el que passa que ha disminuït. Llavors, el tema de que elles demanin o l'ordre de protecció, vull dir, no, no és un tema relevant, aquí el relevant, perquè en la major part dels casos la demanen, sinó que el que és relevant és que els jutges estan modificant els criteris per aconseguir aquestes ordres de protecció, perquè han començat a valorar altres elements. Vull dir, han canviat alguna manera algun dels criteris amb els quals concedien o no concedien aquestes ordres de protecció. Llavors, l'ordre de protecció, clar, té diverses finalitats. D'una banda, podríem dir, des d'un punt de vista, si vols tècnic, ajuda les dones a tenir, com abans apuntava la companya de la Comitè de Justícia, aconseguir un munt de recursos que d'una altra manera és molt més difícil. Però sobretot també té mesures, diríem, de protecció personal per elles, com són l'ordre d'allunyament, elements dels quals, si no, que fan més fàcil la persistència de la violència. Llavors, si les dones coneixen o no tot això, diríem, podríem dir amb un bon punt o no, és a dir, si tenen un bon coneixement, no. La majoria de les dones, això, també de nou, jo diria, apel·lant a estudis qualitatius, doncs no coneixen coses que podríem dir molt senzilles. Per exemple, les entrevistes que hem fet amb dones migrants, el col·lectiu de dones migrants, com dèiem, és gran, doncs les dones migrants no coneixen moltes coses, podríem dir, molt bàsiques. Moltes, per exemple, les que m'he entrevistat, vull dir, sobretot, si voleu, dones amb més dificultats de llenguatge, doncs no coneixen, per exemple, que el fet de presentar una denúncia no significa que si estan en situació regular les expulsaran. O sigui, coses que podríem dir, sinó al contrari, coses tan bàsiques. O sigui, que sí que hi ha un cert nivell de desconeixement d'algunes qüestions, però d'altres jo diria que no. Per exemple, que quan presentes una denúncia i quan hi ha una ordre de protecció que pots tenir accés, per exemple, doncs, a determinats serveis d'atenció a nivell econòmic, tot això, jo crec que això sí que ja comença a ser molt, molt conegut. O sigui, que hi ha algunes coses que no. I també depèn dels col·lectius. Dintre del col·lectiu de dones migrants també hi hauria col·lectius, com dic, que tenen aquest desconeixement i altres dones que no. El col·lectiu de dones migrants que tenen el mateix coneixement que les dones catalanes. O sigui que depèn dels temes i dintre també dels temes doncs, dels col·lectius diversos de dones.
Fins ara hem parlat molt de maltractament físic, no? Però i el psicològic com es du a terme? O sigui, perquè una dona pugui dir estic patint un maltractament psicològic, per exemple.
Clar, a veure, sí que és veritat, doncs, com jo deia abans, que en els últims anys, després de la llei sobretot del 2004 i la llei per l'erradicació de les violències masclistes, i totes les polítiques públiques, per exemple, que a Catalunya s'han fet, com abans s'explicava, doncs, s'ha intentat explicar a les dones que la violència psicològica és violència. Ara, clar, efectivament, com es fa això? I a nivell judicial, com s'identifica? Bueno, aquí tenim molts problemes. Efectivament, aquí tenim molts problemes. Perquè, clar, a nivell jurídic, quan anem als jutjats, els jutjats de lo penal funcionen amb les normes del procediment penal. Que vol dir que tu has de demostrar allò que tu estàs dient. Sí? Clar, amb el cas d'una agressió física, i algun rastre. En el cas d'una lesió psicològica, el rastre és psicològic, no és físic. Això, per un sistema com el sistema penal, que no està acostumat a treballar en general, amb violències psíquiques, doncs, clar, és molt difícil. Perquè què tindrem? Tindrem el testimoni de la dona, llavors aquí serà que te'l creus o no te'l creus, podem tenir alguns professionals que valorin la veracitat d'aquest patiment psicològic i poca cosa més. Clar, podem tenir també, per exemple, alguns testimonis familiars o amics, però després tindrem el tema de si volen declarar, sí? Moltes vegades aquesta violència psíquica, a més, quan és exercida de forma més greu, l'agressor no ho fa davant d'altres persones. Efectivament, dintre l'àmbit penal tenim moltes dificultats per treballar amb tot això. Ara, en altres àmbits sí que es pot treballar molt millor. Per exemple, des dels serveis que estan atenent les dones, doncs les psicòlogues, les terapeutes, òbviament, aquest és l'element bàsic amb el que poden treballar. I fins i tot a nivell educatiu es pot treballar molt bé per identificar el que és una violència psicològica, per entendre-la, per donar eines per trencar amb aquesta violència psicològica, és a dir, hi ha àmbits on és molt més fàcil. A nivell jurídic tenim moltes dificultats, i són dificultats, jo us diria, no només d'aquest tema, sinó en general. O sigui, la violència psicològica en general en el sistema penal encaixa malament. El sistema penal, clar, està pensat, si voleu, per les definicions de violència del segle XIX. Què és violent? Doncs violències, diríem, prototípiques, físiques, o sigui, però encaixa molt malament. Llavors, clar, tot el que siguin violències psicològiques, a no ser que hi hagi proves o missatges de telèfon, converses, o sigui, altre tipus de proves, és molt complicat.
Si hi ha alguna altra intervenció, i si no, com que avui havíem més o menys pactat d'anar encaixant tots els actes previstos a la ciutat de Girona, tancaríem. No sé si hi ha encara alguna intervenció o...
Bueno, pues moltíssimes gràcies
per les vostres intervencions.
I bueno, res, espero que podeu tenir temps per arribar. Em sembla que la concentració és a les 8.